A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
I 13 minuts, el temps per la nostra història. Avui amb Ignasi Maria Montaner. Ignasi, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Seguim repassant, passejant pels diferents carrers de Sitges.
Sí, sí, molt de gust.
Atenció. Nosaltres d'escoltar-ho.
En atenció a vostè i atenció a l'audiència. que estic barcellesc avui.
Va parar. Si això sembla el debat d'ahir, gairebé. Si ens hi posem una miqueta... No el vam fer amb aquesta...
Ahir sí. Estava en pla agressiu, m'han dit...
Estava una miqueta més pujat de to, sí. Ja. No estava tan com tan contemporitzador, no estava. No.
Ara vas veure 3 segons amb una cara del...
Segur que el vas veure més de 3 segons.
Posem 10,
posem 10.
El cap de govern amb una cara d'espantat, i perquè suposo que l'home no està acostumat a que li diguin les coses tan bruscament, i per l'altre cantó el Rajoy amb una cara de mossegar que dic, bueno, si tot és això val més que em posi a veure una pel·lícula.
I van passar aquests 10 segons i vas...
O comentaris de l'esport, que ara el Barça va bé.
Mare de Déu, quin matí. Ara resulta que no ho va veure ningú. O sigui, més de 10 segons
jo no ho sé. A La Vanguardia resulta que van haver de reunir tots
els
redactors a la Vanguardia perquè assistissin i miressin i obligar-los a donar nota. Perquè si no, potser algun se n'hauria escapat.
En el fons, això és com qualsevol esdeveniment històric, que és difícil pronunciar-se obertament sobre... perquè la frase és tan... la pregunta és tan maximalista i tan simplista, allò, qui va guanyar, que en història també tantes vegades es diu això, qui va guanyar, i resulta que és difícil dir que ha guanyat alguna cosa, o a vegades no ha guanyat ningú res, i no dona aquesta sensació.
I a més em sembla que és molt difícil decidir una cosa d'aquestes, o la discussió entre el Solves i el, com es diu l'altre?
Pizarro.
El Pizarro. Doncs...
Que la vas veure, que la vas veure aquesta?
No, jo sóc un senyor.
Sembla que haurem d'anar a petar aviat a la història, perquè correm risc. Aquí,
doncs, els diaris deien que havia guanyat el Solves. Per què va guanyar? Perquè el tio no es va espantar? Perquè va fer callar l'altre? És molt difícil de dir que guanya un o guanya l'altre.
Això també passa amb la història,
Sí, la història també.
Que necessita dir qui guanya o qui deixa de guanyar.
Un diu una cosa, un diu l'altra, i tu has de triar el que t'agradi més, el que et sembli més creïble. Moltes vegades no pots decidir i has de decidir per la cara que fa el que diu.
I en qualsevol cas, a qui li agradi la política, està plena la historiografia i la bibliografia de discursos polítics, reflexions polítiques, d'aquí, d'allà i de tot arreu.
Sempre val la pena considerar. Sobretot des que hi ha parlamentarisme, discursos a manta.
En canvi, en el cas de Sitges, carrers dedicats a polítics...
Home, algun.
En
Julià...
Algun, però em sembla que no en trobarem massa.
No. I, home, però això és una senyal de seny. Que Sitges no tingui...
Deixant de banda que, de part, el monument al doctor Robert, que va ser polític també en el seu dia, però diguem-ne que no ve bàsicament dedicat a l'activitat política del doctor Robert, sinó un altre àmbit.
El doctor Robert no era polític. El doctor Robert
va exercir la política.
Es va trobar ficat en política i ho va fer el millor que va saber, i molt bé, no? Però va ser un pas transitori perquè ell no li interessaven aquestes coses, No sé, el Duran també, política, Sitges, sí. En Duran, en Julià... I polític, no sé si hi ha algú més. Sitgetà.
Perquè, clar, que seria en aquest cas una de les condicions.
Hi ha els presidents de la Generalitat que han omplert places i d'això de Sitges, que, en fi, coses aquestes, però polítics sitgetans, per pura política no
n'hi ha. Per pura política no. Per això ho preguntàvem. Deixem de banda períodes, diguem-ne, excepcionals en què aquí serveix més o menys el que d'això. Per on seguim? Estàvem?
Sí, estàvem parlant del senyor Carcolze.
Oh, ja sé on estàvem.
que tenia tenia l'hotel Sur,
la bota, l'aixeta, el xató i agafa-t'hi.
I que un bon dia va fer una escapada, no sabem per què, i va decidir que volia canviar d'aires, i se'n va anar primer al Cardó, em sembla que ja ho vaig dir l'últim dia.
Sí, a l'balneari del Cardó.
Al Cardó, després se'n va anar al Vichy Catalán, també un altre balneari, i em sembla que va acabar a Barcelona...
Amb més gas en el cas del Vichy. Que no
a Barcelona, amb una botiga de xocolata amb xurros, una cosa aquestes. L'última cosa que he dit, no estic plenament segur, però...
De la botiga de xocolata en xurros,
sí,
de la xurreria.
No, tenia una botiga a Barcelona de coses de menjar, però no de grans restaurants, sinó pues això, xocolata o alguna cosa semblant, una cafeteria o una cosa d'aquestes així, no? Bé, doncs l'any senyor, després de molts anys que estic dubtant que si em decideixo, que si no em decideixo, que si a l'estiu me'n vaig però a l'hivern torno, al final l'any 1899 el senyor Carcolse va deixar definitivament l'hotel Subur, que havia fet famós perquè allà hi anava a parar a tothom. Duria ser l'únic hotel amb nas a la cara de Sitges, aquell altre durien ser fondes petitetes, no és com ara que hi ha hotels per tot arreu. I va deixar la fonda i, clar, el va succeir el cuiner de la fonda, el cuiner de l'hotel, que era el senyor Josep Urgell, que es duria animar, no sé si li va cobrar molt pel traspàs o què, però, clar, és una mica estrany que el cuiner passi amo, no? Vull dir, no ho sé, potser els Carcols amb una mostra de generositat li va dir, aquí t'ho deixo, tot per tu perquè no es perdi. No ho sé, bé, el que sigui, no? I llavors el senyor Josep Urgell va canviar el nom de l'hotel, va millorar una miqueta, perquè es deia Hotel Subur, i va posar Gran Hotel Subur. I aleshores va començar el procés d'hostaleria que ha portat l'hotel Sur actual, perquè de fet ens va durar força temps. Aleshores, quan ja va tenir uns quants anys d'això, va veure que el negoci li anava bé i que ja en tenia i que tenia clients, va decidir fer un hotel nou i llavors va comprar la cantonada del carrer d'Espanya amb la Ribera, que antigament en el segle XIX, meitat del segle XIX, hi havia hagut un teatre sé que hi havia un teatre perquè hi ha un dibuix, una vista a ploma de Sitges des del mar, que es veu tota la ribera de punta a punta, i en aquella cantonada hi ha un teatre, perquè aquest teatre no n'he sentit a parlar mai absolutament enlloc ni consta, però el dibuix ho diu ben clar, diu hotel ai teatro no sé què, de manera que allà hi havia un teatre,
un dibuix de final del segle XIX,
meitat del segle XIX, 1850, una cosa així. Llavors, suposo que aquest teatre se'n va anar a l'aigua, l'edifici o va caure o el van enderrocar, va quedar allà un solar.
Però és a dir, aquell teatre només apareix en aquest dibuix. Sí. No has trobat cap altra mena
tampoc no vull dir que ho hagi investigat. Potser remenant papers a l'Ajuntament sortiria alguna cosa. Però és que no en parla ningú, no en parla ni el Sitges dels nostres avis, ni l'Eco.
Ho pregunto perquè si no en parla ningú i apareix en un dibuix, hem de fer cas al dibuix?
Sí, home, clar. No crec que el senyor aquell s'inventés el panorama de Sitges.
Però és estrany que aleshores no en parli ningú, no?
Home, depèn de la importància que tingués el teatre. Potser en un teatre patacada que no...
Però aquesta classe que aquell dibuix apareix un teatre.
El tema, jo crec que algun dels futurs investigadors de Sitges, que ara són petitets i corrents, hi poden dedicar, estarem tots molt contents. jo el primer. No riguis. Tota la història funciona a bases de petits estudis. I aleshores ve el llest, el que se'n vol lluir, suma tots els petits estudis fets per gent que s'ha interessat per un tema i publica un llibre gruixut. I llavors la gent diu, oh, que en sap aquest. No en sap, aquest s'ha d'aprofitar. És un paràsit.
Com deia aquell, ha vingut vostè bastant inspirat avui.
Per exemple, el llibre de toponímia és un cas típic de parasitisme. Vull dir, jo he anat aprofitant tot el que hi ha imprès. Vull dir, anar recollint, sumant i ajuntant. I clar, l'ajuntar... millores el tema perquè relaciones coses que potser la gent no hi havia pensat, però és un cas del que estic dient, que és com es fa la història a base de petits estudis.
En qualsevol cas, però, d'aquest llibre de toponímia també molts n'hem tret profit.
Home, sí. perquè per en comptes d'anar a buscar tota la sèrie de llibres que jo dic, aquí a l'Eco tal dia ho teniu allà tot junt. És el cas dels diccionaris.
Cap dels diccionaris.
Home, el tio que fa un diccionari, jo l'admiro. És avorridíssim fer un diccionari, anar fent fitxes i apuntant noms i posar-los en borda, definir-los, però la feina, el profit que en treu la gent posteriorment.
Sí, sí, allò que algú sistematitzi la història, eh?
I tant, sí,
doncs, sí. Si algú sap si hi va haver un teatre on actualment hi ha l'Hotel Subur, cap a mitjans del segle XIX,
que
definit per Ignasi Maria Montaner com un teatre com a de patacada,
que podria ser
probablement de patacada,
possiblement
de patacada, si algú sap, que es posi en contacte amb l'Ignasi i a veure si aquest dibuix del qual tu em dius que n'has tret aquesta informació, doncs veritablement
és un dibuix reconegut,
però és a dir, allà posa el nom del teatre.
És que no ho recordo ara. Jo diria que només diu teatre.
D'acord.
Diria. Uh-huh. És un dibuix molt conegut perquè és un dibuix a ploma o n'hi ha exemplars en una de les exposicions que s'ha fet a la biblioteca, potser d'en Jordi Miravent.
Apareixia aquest dibuix.
L'original, però després, cap als anys 60, un llibreter de Barcelona que ja no existeix, en Josep Porter, el pare d'en Porter Moix, Josep Porter va fer una reedició grossa i ampliada i en colors, i sí, jo en tinc una còpia i em vaig comprar dues o tres, em vaig regalar, jo en tinc una i ho posa.
I posa teatre. Sí, com sigui, aquell edifici va anar a terra
i va quedar un solar.
I el senyor Josep Urgell?
Encara no,
va quedar un solar.
Va quedar un solar. I en aquell solar s'hi reunien o estaven de pas ramats. Quan, per exemple, quan algú havia de venir aquí a Sitges a vendre un bé o d'això, pues mira, portava els que fossin 10, 12 o 15 i els posaven allà, que era un solar d'això, I llavors, quan hi va haver l'aiguat de Santa Tecla, et sona tu?
Sí.
L'aiguat de Santa
Tecla. No ho relacionin mai amb el canvi de festivitat, com ja en el seu dia es va dir. No és veritat, però l'aiguat va existir.
La festivitat és anterior.
Ah, això mateix. Veig que està passat també vostè.
No la van castigar.
No la van castigar, no. Però va bé, va existir l'aiguat, quan va haver-hi l'aiguat de Santa Tecla.
L'aiguat de Santa Tecla, curiosament, a l'Eco, en un lloc, diu que l'aiguat, que allò era el torrent, com ho és ara, i clar, l'aigua, la part de baix, que era allò, entrava per tot arreu, no? Que se'n va emportar un ramat de cabres d'un tal Massip. Aquest tal Massip és l'avantpassat dels de la Sínia Massip, que ja em va explicar en Joan Massip, el d'ara, de la Sínia, que els seus avantpassats, abans de venir Sitges, eren d'allà a Tarragona, de Sant Magí, de la Brufaganya, i venien aquí a portar els ramats i un dia a vendre cabres
i vents, està clar.
I un dia els hi va agradar o van pensar venir per a Sitges, van comprar la Sínia i des de llavors els massips estan allà, no? Bé, doncs, això només per explicar
aquesta
pinzellada històrica. D'acord. Llavors, això va comprar el solar l'Urgell cap a l'any 1910, va demanar permís a l'Ajuntament, curiosament li demana, consta l'Eco, que va demanar que li perdonessin la contribució de pagar els drets d'edificació, no sé què, perquè allò contribuiria molt a millorar
l'activitat econòmica
hotelera de Sitges, no sé què, em sembla que l'Ajuntament li va dir que no, és igual. La qüestió és que de 1910 a 1916 van estar construint l'edifici.
Que es va inaugurar l'any 16, no?
Es va inaugurar l'any 1916.
O sigui que si tot va bé, el 2016 l'Hotel Subur farà 100 anys.
Exacte.
No l'actual, perquè l'actual és de mitjans dels 60, però
una efemèride,
el 75è aniversari es va celebrar l'any 91, el 1990, que es va editar un opuscle on apareixia tota la història de l'hotel, doncs el 75è aniversari, sí.
Bueno, doncs el 1916 es va fer l'edifici, que encara, i el van fer molt ben fet, perquè encara, amb millores, encara funciona, millores i ampliacions. I llavors, clar, el senyor Urgell, que tenia el Subur en un cantó i el Subur a l'altre, va decidir vendre's el del carrer Sant Gaudenci, i el va vendre Lluís Carbonell, que llavors el va convertir en Hotel Sitges.
Uh-huh.
El senyor Urgell es va morir l'any 1949, i uns anys després, suposo que els hereus, que no tenien interès en mantenir l'hotel, el van vendre el 1956, el van vendre als Mates. I des de llavors, doncs, la família, l'amplíssima família Mates, es cuida de l'hotel Subur i altres, moltes altres activitats hoteleres a Sitges.
Coses. Perquè l'hotel Sitges es va tancar, això devia ser, què, mitjans dels 80?
70?
O finals dels 70.
Del 70. Ho dec tenir apuntat.
O finals dels 70 o
ho dec tenir apuntat, però no ho tinc actualment. I són ara hi ha el Citalco.
No, era abans del Citalco, on ara hi ha l'impremta. On hi ha l'Arbonaire, jo diria que és on hi havia l'hotel Sitges.
Sí?
I jo
pot
diria.
Ser, pot ser.
Diria.
A veure, jo només recordo, i això és història...
Jo diria perquè sempre me'n recordo de veure doncs, la sala d'espera i del,
sí, sí,
i del
sí,
vestíbul.
Sí, jo també la recordo, si es veia des del carrer.
Es veia des del carrer. Això,
sí. Jo t'ho dic això perquè recordo, i n'estic segur, que quan es feien les obres... per posar l'edifici actual que va substituir l'hotel Sitges, aprofitant que el solar estava buit, uns lladres van entrar en el romàntic i es van emportar una sèrie d'objectes d'aquests al segle XIX, o, no sé, recordo això, i per això ja ho deia, no ho sé, ho hauré de preguntar, perquè a més, com que ho tinc escrit en el futur, la futura segona edició de la toponímia, només faltaria que enganyés la gent, i no vull.
Doncs jo diria que estava situat on...
Ja ho aclariré, ja... preguntaré a Can Vigó, que viu endavant.
Sí, que el tenien bé de costat.
Sí, sí, eh? Sí, exacte. Llavors que hem anat seguint pel carrer d'Espanya, hem arribat a baix de tot, a la dreta al Hotel Subur, i davant mateix, davant dels nassos, ens trobem amb el Pont Domènec. No sé si la gent està acostumada a aquesta denominació, però el Pont Domènec és el pont pel qual, per sota del qual les aigües de les torrentades del carrer d'Espanya arriben a mar. Aquest pont es diu Pont Domènec, que no sé si ara... encara se'n diu oficialment, però va tenir denominació oficial aprovada per l'Ajuntament. Aquest Pont Domènec és un pont que va fer un personatge una mica pintoresc, que a part del Pont Domènec va fer la Plana Novella, sobre la qual hi ha tantes llegendes, que es deia Pere Domènec i Grau.
Que consti que l'Ignasi dit va fer la Plana Novella i no el Palau Novella.
No, això mai. No es diu, això és lleig, això.
Ai, m'he fet gràcia, això, que és lleig, això.
Home, però ara no, hi han sortit cartes de queixa del Joan Virella de Vilanova quan ho van posar.
Però es continua fent servir aquesta denominació.
Jo vaig escriure també una carta al Temps, una ocasió que no me la van publicar, però és igual, vull dir, no, el Palau Novella no. Perquè per atreure turistes dient el Palau Novella no lliga per enlloc, Palau és masculí i Novella és femení. Si un cas posin el Palau Novell o la Plana Novella, però no el Palau Novella, això és una aberració lingüística, a part de que és una tradició a la història, a la història del lloc.
Allò és la Plana Novella.
La Plana Novella, sí. De fet, la Plana Novella era...
No és que dona aquella sensació, suposo que es presta la confusió, Definim la plana com una extensió de territori, i en canvi en aquest cas la Plana Novella és l'edifici situat a la Plana Novella.
Sí.
Sí?
Sí. A veure, ara ho anava a dir, vull dir... en realitat, la Plana Novella, que és una masia antiquíssima, és una edificació, una casa que hi ha al costat... Mirant des de banda de Sitges, el cantó esquerre. El cantó esquerre del gran edifici emmurallat que d'això, és quan hi ha els budistes. Allà hi ha una masia, que actualment és un restaurant, sí, si no l'han tancat. Bueno, jo hi vaig anar fa 4 o 5 anys que no
hi havia hagut una mica d'espès i clar en aquell restaurant, també, em sembla.
Vols dir?
D'espès i clar, vull dir, d'un os i d'algun...
Coses rares?
No, coses rares no, vull dir, litigis en quant a un negoci. No, coses rares.
Això no ho sé. El que tenien baralles amb baralles per qüestió de negoci era el restaurant que hi havia a sota mateix de la Plana Novella. Potser parles d'aquest?
Doncs potser parlo d'aquest, sí.
Que llavors quan van arribar els budistes els van voler treure i els hi van tancar amb excusa que tenia aigua potable o no sé quin romanço d'aquests, i que era, allò eren la bodega de la Plana, ja hi havia cups i botes i coses aquestes, i van convertir en restaurant.
Però l'actual, és a dir, l'origen de la Plana Novella és aquella masia que estava situada...
Ja dic que és una... Per en comptes d'entrar a la Plana Novella, hi ha el camí que passa pel costat de la Plana Novella i dona la volta per darrere, doncs en aquest camí deixes a la dreta la Plana Novella, sí, o l'edifici emmuragat, i a l'esquerra hi ha un trosset de camí que porta un restaurant. Aquell restaurant és la masia de la Plana Novella, que és una masia potser del segle XVI o XVII, no? I llavors, al costat d'aquesta masia, el senyor Pere Grau va fer una colònia agrícola, que l'Estat li va concedir no sé quants privilegis, perquè, clar, vull dir, a veure si promocionava l'agricultura, el Garraf, i que era una aventura boja, vull dir, tal com
sí, ficar-se allà al mig.
I que s'hi va gastar tots els cèntims que tenia. Doncs, i aleshores el nom va passar de la masia a la Plana Novella, i actualment la gent només sap que la Plana Novella és el palau aquell, el palau, però en realitat és l'altre. Tornem al
en senyor. Qualsevol cas, tant la Plana Novella com el Pont Domènec són obra de la mateixa
persona. Senyor, sí, el senyor Pere Domènec i Grau, com que es deia Domènec, el Pont Domènec. Aquest senyor va néixer no a Sitges, però com si hagués nascut, va néixer a la Isla Cristina, de pares sitgetans que havien anat allà a fer negoci amb el peix. Al cap de 15 anys de néixer va marxar a Cuba, i allà, no sé si és una mica per casualitat, perquè l'experiència posterior diu tot el contrari, va fer diners rapidíssimament. Es va fer ric, va encertar tres o quatre coses, es va fer ric. Potser per això després es va tornar tan despilferrador, no? Vull dir, la qüestió és que els va fer ràpidament, i llavors va decidir tornar a Sitges. Quan encara estava allà, amb tots els diners que tenia, va fer restaurar i refer i reconstruir, no sé si respectant l'original, suposo que no, hauria de fer un edifici modernista, va fer reconstruir la casa dels seus pares a la Ribera número 20, i després, quan va tornar, doncs va decidir pagar el pont sobre la riera, perquè antigament no n'hi havia, vull dir, els carros passaven pel riu, per la llera del torrent. I aleshores, doncs, va fer, això va ser l'any 1887. Al començament el pont aquest era un pont molt senzillet, sense baranes, ni com és ara. Ara no hi ha baranes,
sí.
Però llavors potser una mica més rústec, no es veia. Hi ha alguna foto d'aquest pont. I, bueno, la qüestió és que la gent va quedar molt agraïda, facilitava el pas cap a la platja, cap al Vinyet, i aleshores el doctor Gaietà Benaprés, el pare del Joan Ramon, el Gaietà Benaprés, l'any 1896 va demanar que es denominés oficialment Pont Domènec, i l'Ajuntament ho va decidir, i fins i tot hi van posar una placa que deia Pont Domènec, que aquesta placa actualment ha desaparegut. L'any 1899 l'Ajuntament va decidir, 3 anys després de la placa, va decidir que allò no era prou artístic i va posar unes baranes així calades, de manera, no un mur, sinó unes baranes.
És que hi ha algunes fotografies on apareix el pont molt ornamentat, per dir-ho així, no?
Sí, però no, aquestes fotografies surten amb gerros. Els gerros són posteriors, de l'any 1920. L'any 1920 van posar els gerros. Després que ja hi havia, potser van pagar l'Hotel Suburg, i l'Hotel Suburg ja estava
davant. És a dir, el pont es va anar ornamentant en la mesura que van passar els anys. D'acord. Perquè hi ha algunes imatges que veritablement fa goig de veure.
Hi ha una sèrie de fotos clàssiques que es veu el pont en primer terme i l'Hotel Suburg darrere. Potser les va pagar el mateix Hotel Suburg, però ja dic.
Però vull dir que es veu un pas veritablement que fa goig de veure.
Sí, de manera que van posar aquestes gerres. I clar, com totes les coses, amb el pas del temps es va fent malbé, l'any 1955 estaven destrossat tot i fet malbé, i l'Ajuntament va decidir treure el baranes, tal com està ara, no? I l'any 1960 va posar en el pont la font lluminosa, que, bueno, ara ja no és lluminosa.
No, ara no és ni font. Gairebé.
Sí, però, no, sí, era una font amb xorritos.
Sí, ja. Era una cosa... Esclar, quan eren aquella, petits i només...
Il·luminats per
sota,
que és on actualment hi ha la sirena d'en Pere Jou. Com que la gent allà hi feia porqueries... Doncs...
És que era molt a peu pla, ja. Només hi havia un sòcol i era gairebé... Vamos, que s'hi podien rentar els peus, qui fossin.
Exacte, ja. I llançaven porqueria i tal, l'Ajuntament va decidir treure... l'aigua.
Llavors va posar aquella espècie de bancal.
Sí, va omplir de terra, va plantar plantes i dalt de tot ja va posar la sirena d'en Pere Jou. Mentrestant el senyor Domènec, que això es va La Plana Novella el va fer després del pont. El pont és del 1877, al cap de 10 anys va fer la Plana Novella, l'edifici, i cap a finals del segle XIX, no ho tinc apuntat, podria ser 1890 i tants, es va arruïnar perquè es veu que tenia no sé si tenia els diners invertits a la borsa, o és que l'home feia operacions de borsa per mantenir el capital, mantenir-se ric. I la qüestió és que hi va haver una d'aquestes crisis econòmiques periòdiques, o ell es va arriscar massa i se'n va anar a l'aigua. De fet, a finals del segle XIX hi va haver una gran crisi bancària.
Home, la plana Novella li devia costar un capital, també.
Sí, sí, però encara se'n va sortir, es veu. Encara va conservar per anar mantenint un nivell de vida una mica bo, no? Però va arribar el moment de la crisi bancària. Deia que al final del segle XIX hi va una crisi bancària perquè en parla Narcís Oller en el seu llibre La febre d'or. La febre d'or parla d'una persona, un fuster, que inverteix en la borsa,
que acaba arruïnant,
fa ric rapidíssimament, i arriba un moment que hi ha la crisi i se'n va a l'aigua i a tornar a fer de fuster. Aquest és més o menys l'argument. I així és com mentre pujava per la família, el dia en què s'arruïna, recupera la família. Bé, doncs, vull dir, duria ser la mateixa crisi bancària.
Ara dic que molt sovint les coses van diferent, Quan puja recuperar la família i quan t'arruïnes la perds. Però en aquest cas anava al revés.
El Narcís Oller era moralista, vull dir, s'ha de fomentar l'amor familiar i tot això, no? I doncs suposo que en Pere Domènech duria caure el mateix problema, no? La qüestió és que va morir pràcticament arruïnat a Barcelona, i aquí es va acabar el senyor Pere Domènech, i la Plana Novella va anar passant de mà en mà fins que actualment hi ha els budistes, que sembla que hi estarà molt de temps, sembla que s'hi manté.
I sí, que s'ha rehabilitat l'edifici, en definitiva s'ha convertit en un centre com a mínim de visites, més enllà de la pelegrinació.
Llavors arribem a Mart i podem tombar cap a la dreta, cap al Vinyet, o cap a l'esquerra, cap a la punta. Tombem cap a l'esquerra. Tombem cap a l'esquerra. Allò que actualment se'n diu Passeig de la Ribera,
sí.
I que antigament tot el Passeig de la Ribera, que actualment va des de la punta fins al carrer l'Avinguda Sofia,
sí,
que actualment tot és Passeig de la Ribera, antigament tenia tres noms.
Tres noms?
Sí. Hi havia, per començar, la Fregata, que era la Fregata, no era Ribera.
D'acord, però la Fregata des... encara s'ho diu, no?
Sí. Sí, bueno, no sé si és nom oficial.
Ah.
No ho sé si hi ha una plaça de la Fregata. Això no ho sé, Confesso la meva ignorància perquè no ho sé si... Jo diria que des de...
Ho haureu de parlar en la comissió de toponímia, si hi ha una plaça de la Fregata.
Parlarem. Doncs...
Que com a mínim la denominació existeix.
Des del restaurant La Fregata, no sé si el restaurant La Fregata en el llistín diu Passeig de la Ribera o diu...
O plaça de la Fregata, ja.
Ja, buscant el llistín telefònic...
Ho dic perquè la denominació sí que hi és. Tothom en diu La Fregata, La Fregata, això sí. A La Fregata, molt bé.
Antigament no era nom oficial, La Fregata.
D'acord.
La Fregata, el Passeig de la Ribera... fins al carrer d'Espanya, i del carrer d'Espanya
fins a l'Avinguda de Sofia
es deia carrer o passeig de Sant Salvador. Sí, Sant Salvador. Com que ara hem de parlar de les tres coses, ja en parlarem. Sant Salvador era el, també l'anomenat carrer dels boters, perquè allà feien botes i coses d'aquestes, i sembla que aquest Sant Salvador és Sant Salvador d'Horta, que és un frare franciscà del segle XVIII, molt miraculós, l'opinió de la gent, i que va anar a morir a Horta de Sant Joan. Si tu vas a Horta de Sant Joan, no sé si has estat, la Terra Alta, allà cap a l'Ebre, vas a Horta de Sant Joan, allà va haver en Picasso.
Sí, en època jove.
Hi ha un museu d'en Picasso, no amb cap quadre original, en reproduccions, però hi és. Doncs si vas a Horta de Sant Joan, des del poble, hi ha un torrent entremig, i a l'altre cantó hi ha un convent, un gran edifici gòtic, molt bonic, tancat, però vaja, demanant les claus que deixen entrar, que era el convent de Sant Salvador. I se'n diu de Sant Salvador perquè Sant Salvador d'Horta va anar per allà.
D'acord.
De manera que... I aquest sant el van fer sant en el segle XVIII, i sembla, pel que he pogut averiguar, perquè no tinc notícia de que pugui ser cap altre Salvador, que ha de ser aquest.
Però alguna relació amb el món dels boters o de la...
No, cap relació. No, només per l'emoció. El sant aquest era molt popular, ja et dic que feia molts miracles, alguns de curiosíssims, si un cas quan arriba el dia ja en parlarem. Doncs...
Els miracles de Sant Salvador.
Miracles lingüístics feia. M'explico ara ja?
Sí. Acabem, a veure, un miracle lingüístic, que dic perquè potser algú de vostès a mi no ens fan falta.
Sí, deu quedar dos o tres minuts, a veure si resumeixo. Hi havia uns pares bascos que tenien una filla basca, que era muda. Llavors va córrer la notícia de que Sant Salvador curava tot. Sí. I van portar la filla a Sant Salvador. Sant Salvador va fer el miracle. Però, oh desgràcia, quan la filla va començar a parlar, parlava en català. No en basc. Llavors els pares es van queixar. Van dir, home, escolti, que ens anem cap allà i diu, no es preocupi, quan passin la frontera començarà a parlar basc. L'Ena va passar la frontera de Catalunya i va començar a parlar basc. Això està escrit, eh?
Això està escrit?
Sí.
Ja veig que és una de les coses més curioses i o divertides que hem escoltat en temps. Ai, carai, el miracle es va equivocar de llengua, però bueno, va avisar els pares quan va travessar la frontera va començar a parlar.
Lògic, si la nena estava aquí havia de parlar català.
Sí.
Quan va passar la frontera, ara ja no, ja va oblidar el català.
Quins criteris els de Sant Salvador, eh? Una darrera qüestió, que algú de vostès ens ho ha dit, i per això jo no m'atreví. On hi ha el supermercat Citalco, altrament dit Intermarché, hi havia el Patronat, el Teatre Vell del Patronat.
Ah, sí, és veritat. Per tant, aquell
l'hotel Sitges era anterior.
Aquell robatori que vaig dir jo era quan van tirar a terra el Patronat, el teatre, i llavors van entrar els dades per allà.
Per això n'hi deia que l'hotel Sitges era anterior en situació.
Suposo que t'ho ha dit algú.
Ens ho ha dit algú.
Quedo molt agraït.
Acaben de trucar.
Quedo molt agraït per primer per escoltar el que diem i segona per telefonar.
D'acord. Doncs creïment per les dues coses, perquè a vegades allò escoltar, doncs mira, també té un què. I segona, per la puntualització. Quedarà escrit en la revisió del llibre de toponímia.
Exacte.
Que es farà públic un dia o altre.
Molt bé.
Que s'ha de triar.
No ho sé, jo espero abans de morir-me a fer-ho.
Quan comencem així, malament de ball. 3:15. Ignasi, gràcies.
De res.